Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, els parla Raül Garreta. L'espectacle de cada Nadal es pot tornar a veure al Port de l'Escala i és que ha tornat la tonyina Trini. Amb aquesta ja són 7 anys els que es trasllada al Port Escalenc per passar les festes. Com és d'esperar, segueix generant molta expectació i per aquest cap de setmana s'esperen molts visitants. L'Ajuntament i l'Institut El Pedró demanen als empresaris locals suport per aconseguir que Ensenyament obri un cicle de grau mitjà. El paper de les empreses és clau, ja que si s'aconsegueix el cicle, els alumnes necessitarien un lloc on anar a fer les pràctiques. El 3 i el 17 de desembre se celebraran assemblees al Casal del Jubilat per formalitzar el canvi de junta. Del dia 4 al 15, els grups de persones que vulguin gestionar l'entitat hauran de presentar les seves candidatures. El dia 17, els socis decidiran qui es fa càrrec de l'entitat a partir de l'any vinent. L'Hospital de Figueres i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume són els primers centres sanitaris de l'Estat espanyol en reciclar les burilles del tabac gràcies a un sistema de cendrers exteriors. En aquesta primera fase s'han instal·lat 6 cendrers al perímetre exterior dels dos edificis, els quals disposen d'un dipòsit específic per a recollir les burilles. Des d'avui mateix, a l'Escala, compta amb un nou punt d'observació meteorològica. Els alumnes de 6è de primària de l'Escola Empúries han muntat el seu propi observatori meteorològic. Un total de 46 nens i nenes han atès les explicacions sobre el seu funcionament que els ha fet el meteoròleg de Ràdio L'Escala, Sergi Corral. I en esports, la cursa de la dona de l'Escala 2023 estarà dedicada a l'esclerosi múltiple, una malaltia minoritària que encara no té cura. L'organització té ganes d'arribar al miler de participants. A banda del recorregut tradicional, no faltaran activitats per moure el cos, com ara el zumba o els balls en línia. Pel que fa a la informació meteorològica, el dia d'avui està el cel variable amb temperatures més suaus i demà divendres hi haurà un petit canvi de temps amb ruixats a migdia i tramuntana al vespre. I això és tot per la nostra part. Ja saben que podem seguir escoltant Arran de Mar. El tema de la setmana d'avui és la declaració de la sequera a la Conca Ter Llobregat. Per altra banda, Marcel Casas vindrà a parlar de literatura marítima i ens endissarem a la Setmana Europea de Prevenció de Residus i en sabrem més sobre els estornells aquí a l'Empordà. La informació tornarà a partir de les 6 amb la repetició del butlletí informatiu i a les 7 de la tarda amb Next Vespre, amb l'Eli Giné, Cristina Cantal i Raül Garreta. Gràcies per escoltar-nos.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
4 minuts passades de les 5 de la tarda, arribem a aquest segon bloc de Ram de Mar i ho farem parlant de la sequera, perquè les restriccions d'aigua per la sequera a l'àmbit de Barcelona i Girona es començaran a aplicar aquest divendres. Hi ha més de mig miler de municipis afectats, entre els quals alguns de les comarques del Maresme, que entraran en el nivell d'alerta. En parlem durant els propers minuts amb Emili Pacheco.
Bona tarda, Fran. Doncs són limitacions en usos agrícoles, industrials i recreatius, però, de moment, no hi ha afectació a l'aigua de boca. Recordem que la planta desalinitzadora de la Tordera, que està ubicada a Blanes, està funcionant al 90% des de fa setmanes. Avui en parlem i, en aquest cas, ens torna a acompanyar la Randa Mar en Xavier Duran. Ell és portaveu de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Emili.
Demà entren en vigor aquestes noves restriccions. Anem cada vegada a un episodi més complicat quan parlem de sequera?
Sí. A veure, sí que malauradament la meteorologia no està acompanyant, les pluges de moment no ens acompanyen, sí que en algun moment hem tingut alguna situació de pluges però que no ha estat suficient, i això el que està provocant és que s'han de garantir unes demandes, l'aigua vulguis o no, va, dels embassaments va baixant, i això provoca doncs, que realment doncs, si no hi ha aportacions aquest nivell de reserves es vagi reduint, i això doncs, implica que s'hagin d'anar aplicant mesures doncs, per evitar que la situació s'agreugi.
Actualitzem aquest mapa d'aquestes noves restriccions. Com queda el mapa de Catalunya i de les poblacions que estan afectades, Xavier?
Sí, a veure, fins ara eren 300 municipis que estaven en situació d'alerta. Bàsicament eren dues zones que era per baix nivell dels aqüífers i la resta era per pluviometria. Ara passem a 514 municipis de les conques internes, que són, bueno, que formen part d'un total de 27 comarques, i estaríem parlant, doncs, això, que en aquesta fase d'alerta estarien al voltant d'uns 6,7 milions d'habitants.
És a dir, que és una xifra molt important, no?
Sí, més que res perquè, clar, ara, diguéssim, en aquesta fase d'alerta entrarien el que són 4 unitats més en situació d'alerta, per una banda el que seria a l'àmbit de la Muga, a l'Alt Empordà, i després tres unitats que estarien relacionades amb el sistema Ter Llobregat. Tot i ser un sistema, es divideix en tres, que serien els embassaments del Llobregat, els embassaments del Ter i el que seria tot el sistema Ter Llobregat, que clar, és la zona més poblada de Catalunya, i per això doncs, diguéssim que hi ha aquest salt tan important en el que seria el número d'habitants que estan afectats per aquest escenari.
Quan es dona a conèixer, quan es va donar a conèixer a principis de setmana, doncs que hi haurien noves restriccions, que s'havia de seguir el protocol i que demà divendres ja entren en vigor, també hi ha els municipis, doncs allò que, no, que hi ha com desinformació o que la gent no sap ben bé, els sectors que estan implicats no saben ben bé com han d'actuar en aquest cas a partir de demà. Es parla, no?, de que hi ha restriccions a partir de demà, un 25% en aquest cas per regar els conreus, també es reduirà un 10% l'aigua per la ramaderia, un 5% a la indústria, un 30% al rec en espais d'oci i un 5% més en d'altres espais recreatius. Això per explicar-ho d'una manera més senzilla, no? Per exemple, pels pagesos que ens escolten, per la gent que fa de l'aigua un ús recreatiu, a partir de demà què han de fer?
Doncs en principi pel que fa a les demandes de rec i el que pot fer un pagès, doncs això sí, s'estableix que hi hagi com una reducció del seu consum habitual. De totes maneres, nosaltres l'aigua que és embassaments ja doncs, es defineix en el que seria unes reunions que els diríem les comissions de desembassament, i en formen part doncs, tots els actors implicats. A partir d'aquí es veu en un determinat sistema, en aquest cas el sistema de Llobregat, quin és el volum d'aigua que està emmagatzemat, i a partir d'aquí doncs, es fa la reserva d'aigua per als propers 6 mesos. I aquí ja s'ha fixat, perquè aquesta reunió ja es va fer la setmana passada, i es va fixar quina és la reserva d'aigua per a usos agrícoles. O sigui que en aquest cas ja diguéssim que l'aigua que es deixa anar per a les demandes agrícoles doncs, ja està definit, i en principi doncs, ja et dic, ja està assignada l'aigua que es necessita per aquestes demandes. També ens trobem en una situació, doncs, en una època de l'any, que la demanda d'aigua de rec és la més baixa, dir, perquè ara doncs, són cultius d'hivern que no requereixen massa consum, o per tema de garantir la supervivència de l'arbrat, i a partir d'aquí, doncs, ja et dic, és una època doncs, que hi ha el consum d'aigua més baix per a usos agraris. El diferent seria doncs a partir de l'estiu, que és quan hi ha les campanyes de rec doncs, diguéssim, més importants i on hi ha una major necessitat d'aigua. El que seria usos lúdics, doncs sí que també s'estableix això, limitacions sobretot pel que fa a l'ús d'aigua de xarxa, doncs això, doncs per a usos doncs, que ja et dic, doncs, puguin ser poliesportius, i després també doncs, pel rec d'instal·lacions que podrien ser doncs, això, camps de futbol o instal·lacions o el rec de camps de golf. Tot i que aclarir que els camps de golf precisament són instal·lacions que en la seva major part reguen amb aigua regenerada, amb aigua depurada, i que la resta de l'aigua que fan servir és aigua de recursos propis que serien pous. No, no és una no és un àmbit que faci servir el que seria aigua de xarxa.
Xavier, ara vosaltres des de l'ACA esteu també en contacte permanent amb els ajuntaments. En aquest cas també una qüestió important en els ajuntaments és el sistema de reg que tenen per parcs i jardins. Suposo que també constateu que cada vegada hi ha més municipis. Nosaltres et parlem des de Malgrat de Mar, on des de ja fa anys s'estan adaptant al canvi climàtic, als efectes del canvi climàtic, i fan servir tot el que és l'espai verd del municipi. És un espai verd basat en l'arbrat mediterrani, que necessita poc consum d'aigua, que és tot molt verd i amb poc consum d'aigua. Suposo que això facilita una mica, no?, la situació.
Sí, per descomptat. Hem de ser conscients de que vivim en una realitat, en un clima mediterrani, que doncs, hem d'apostar doncs, per això, perquè els nostres parcs i jardins siguin amb espècies autòctones i pròpies d'aquí, doncs això, doncs, que estiguin adaptades a aquesta escassetat d'aigua. De totes maneres, ja en l'escenari d'alerta ja es comencen a preveure doncs, això, mesures per reduir aquest tipus de consums. Hi ha municipis doncs, que també pel que opten és doncs, això, doncs, per fer servir aigües freàtiques que també doncs, podien fer servir doncs, per això, pel reg de jardins, i que també es pugui recórrer en els municipis on sigui possible a l'ús de l'aigua regenerada per això, doncs, per fer aquests usos.
Important aquí el paper que juguen també les plantes desalinitzadores, no? Les ITAM, que dieu des de l'ACA, que n'hi ha dues, no? Al Prat i a Blanes.
Sí, així és. Bueno, de fet, són unes instal·lacions que ja des del mes de febrer, que és quan vam entrar a l'escenari de prealerta aquí en el sistema Ter Llobregat, ja han incrementat la seva producció. Inicialment són unes instal·lacions que tenen un funcionament mínim, que estan al voltant d'un 10, 20, 30% de la seva capacitat de producció, i que en el moment que les reserves dels embassaments van baixant, doncs precisament el seu ritme de producció puja. Ara actualment estan al 90%, però que podríem dir que estan gairebé al màxim de la seva capacitat, perquè vull dir, sempre es deixa doncs, allò una part doncs, que no està activa, doncs, per això, per si hi ha algun mòdul doncs, que en algun moment s'hagi de fer algun manteniment, però podríem dir que estan gairebé en la seva capacitat màxima, i en tot aquest període han aportat al sistema al voltant d'uns 54-55 hectòmetres cúbics d'aigua, que això seria doncs, l'equivalent que podria ser doncs, a un embassament. Si no s'hagués aportat aquesta aigua en tots aquests mesos en el que seria el sistema Ter Llobregat, doncs si avui estem al voltant del 33%, sense les desalinitzadores potser estaríem al 27%, que estaríem en una situació bastant més delicada.
Bastant més delicada, i que potser podria afectar també a l'ús de boca o amb restriccions també, no?, en aquest cas.
Sí, a veure, en principi el següent escenari que encara, doncs, diguéssim que encara no s'entraria a curt termini, seria l'escenari d'excepcionalitat. Aquest llindar està establert al voltant del que seria el 26% de reserves, però ja dic, nosaltres l'indicador que ens fixem és en el volum d'hectòmetres cúbics que hi ha amagatzemats. Diria que està al voltant del 140 hectòmetres cúbics de llindar per entrar en aquest escenari. Ara estem al voltant dels 206, 207, o sigui que encara hi hauria cert marge.
Sí
que és un escenari on sí que s'intensificarien més aquestes reduccions en aquests consums. El que seria, ja et dic, limitacions o que diguéssim, hi pogués haver afectacions en el que seria el consum domèstic, seria a partir de l'escenari d'emergència, que és un escenari on ja les reserves estarien per sota del 16%, i que encara, doncs, sortosament, encara doblem aquesta xifra, però que esperem no haguem d'arribar en aquest escenari.
I ja per acabar, Xavier, hem estat mirant aquí de situacions de sequera, de cicles, no?, de sequera, i crec que ens hem de remuntar al 2006, no?, per tenir situacions com les que estem vivint ara.
Sí, a veure, si agafem el que ha passat en els darrers 22 anys, veurem que d'episodis de sequera n'hem viscut diversos, n'hem viscut al voltant d'uns 5. Però sí que, com bé comentes tu, el més greu és aquest que es va iniciar en 2006 i sobretot va ser doncs, més efectiu entre 2007 i 2008, que va ser doncs, això, vam encadenar doncs, molts mesos sense pluges a capçalera, i això va provocar doncs, que arribéssim a una situació que el sistema Ter Llobregat se situés al voltant del 20% de la seva capacitat. Ja recordes doncs, les mesures que es van aplicar en aquell moment. També hem de tenir en compte doncs, que en aquella època no teníem les infraestructures de les que disposem avui en dia. Segurament, doncs, si haguéssim tingut les desalinitzadores en aquell moment, doncs, segurament haguéssim viscut aquell període doncs, d'una manera menys severa. Però sí que realment, pel que fa a tendències i a nivell de pluges, doncs estem vivint una situació bastant, bastant similar a, de, a la de fa 15 anys.
Uh-huh. I a més, això amb la previsió, no? Vosaltres suposo que contacte permanent, no?, amb les prediccions meteorològiques, i de moment sembla que la pluja no, no ve.
No, malauradament no, sí que la setmana passada hi va haver un dia que hi va haver-hi sí, pluja de capçalera, però vull dir, s'ha de tenir en compte que també amb tants mesos d'acumulats de falta de pluges i de sequedat del terreny, doncs això el que fa és que quan hi ha pluja aquesta directament quedi retinguda en el sòl, no transpira cap, a, cap al que seria rius i embassaments, i això doncs no permet que es vagin recarregant les reserves. Aquesta setmana sí que preveien el, també algun episodi per avui, per demà, però bueno, és el que hem comentat en altres ocasions. Fa falta episodis de pluges que siguin continuats, que siguin de diversos dies seguits, que el que permetin és primer, doncs això, remullar tot el terreny, fer doncs això, que tot el sòl quedi ben, ben colmatat d'aigua, i després a partir d'aquí, un cop, diguéssim, el sòl ja ha quedat, diguéssim, assedegat d'aigua, els arbres ja, ja han pogut veure la seva aigua, aquesta aigua després doncs el que fa és anar cap a rius, cap a torrents, i això doncs el que permet és això, doncs aquesta recàrrega d'embassaments. I és aquest escenari el que seria favorable doncs per això, per anar incrementant una mica les reserves, perquè, ja et dic, portem molts mesos de sequera continuada, i ara qualsevol episodi de pluges, si és de poca durada i les pluges no són d'una important quantia, doncs això fa que aquesta aigua no acabi arribant cap a riu ni cap a embassaments.
Uh-huh. Xavier Duran, portaveu de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies com sempre per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua és això, amb Marcel Casas.
Aquest llibre és un intent de demostrar diverses proposicions diferents i innovadores com les següents. Que una vegada va existir en l'oceà Atlàntic, davant de la desembocadura del mar Mediterrani, una gran illa, romanent d'un continent atlàntic coneguda pel món antic com l'Atlàntida. Que la descripció d'aquesta illa que ens proporciona Plató no és, com durant molt de temps s'ha suposat, un conte, sinó una història veritable. Que l'Atlàntida és la regió on per primera vegada l'home va passar de la barbària a la civilització. Que a través dels segles es va convertir en una nació gran i populosa, els habitants de la qual es van estendre per les platges de Mèxic, per les ribes del Mississipi, per l'Amazònia, la costa pacífica de Sud-amèrica, el Mediterrani, la costa occidental d'Europa i d'Àfrica, el mar Bàltic, el mar Negre i el mar Caspi, regions totes elles poblades per nacions civilitzades. L'any 1882, un nord-americà anomenat Ignatius Donnelly, congressista, populista i entusiasta de la ciència, va publicar un estrany estudi sota el títol suggestiu de l'Atlàntida o el món antediluvià. Segons les seves premisses, aquest volum d'unes 500 pàgines s'ocupava de provar, amb elaborats arguments mancats de qualsevol rigor científic, l'existència de la Terra dels Atlants, que tal com era presentada per Plató en la seva alegoria, s'erigia enmig les aigües de l'Atlàntic ja fa més d'11 mil·lennis. Si bé els temps que corrien eren dats a la raó, el llenguatge amb què l'autor va revestir la seva idea va fer el pes als seus lectors, encara malferits per la incultura o bé per una certa nostàlgia d'absolut, de màgia o fantasia. Tant és així que encara bé si la fal·làcia va esgotar, 100 anys després, la seva redistribució entre els cercles d'editors. De la mateixa manera que en Donnelly, fins al dia d'avui tants altres xarlatans han explotat amb la seva pseudo-oceanografia el desig de construir ponts entre un món irreal i el nostre món, a través d'explicacions aparentment raonables que poden tot sovint arribar a seduir-nos amb l'estrafolària idea d'una raça primigènia o d'un monstre que tan sols pot tenir lloc dins dels malsons. Avui, a l'aigua és això, transitem el camí de les teories científiques que, tot i articulades a partir d'una lògica moderna, fan honor al pensament més antic i fabulós del nostre món. Sota el signe dels mistificadors, tal vegada ens arribem a persuadir, arran de mar, del moment en què la nostra fantasia, abocada mar endins, va poder ser mesurada, si no amb els instruments de la raó, en tot cas amb els de la nostra ingenuïtat. She got a broke down El Camino in the front yard of Bombra.
I arran demà arribem a la secció literària per excel·lència, Marcel Casas, que sé que estàs d'exàmens fins a dalt, has vingut. Amb aquesta tercera entrega de l'Atlàntida, atenció, vam parlar de l'Atlàntida de Plató, vam parlar de l'Atlàntida de Verdaguer, i avui parlem de l'Atlàntida d'Ignatius Donnelly com la pseudo-oceanografia, no? com aquesta mentida realment darrere d'aquesta sapiència oceanogràfica, però que també és inspiradora, no?
Efectivament. Uh-huh. Sí, sí, de fet no podíem parlar de l'Atlàntida sense parlar en algun moment també de tots els mites, de tots els fraus, de totes les farses que al voltant d'ella s'han construït en el transcurs de la història. De fet, tal com dèiem en la introducció, potser la més formidable, la més extraordinària de totes va ser la que va vestir Ignatius Donnelly, però sí que n'hi ha hagut altres abans i després que no han quedat en una mala posició en el pòdium dels farsans i dels xarlatans.
Correcte.
De fet, abans d'Ignatius Donnelly, ja en parlàvem l'altre dia, de passar del segle XVII, un erudit jesuïta, que era Athanasius Kircher, va plantejar un mapa en què apareixia de manera clara, concisa, molt, molt precisa, la silueta, el perfil, el contorn de l'Atlàntida, plantificada allà al mig de l'Atlàntic. Aquesta illa, ell la va posar en aquest mapa, responent a una teoria, la geocòsmica, segons la qual, com dèiem també, la Terra actuava com un organisme viu del qual les muntanyes, les serralades eren els esquelets i l'aigua que hi havia entre les terres, una mena d'oxigen que el nodria. I així és com, segons la seva teoria, l'Atlàntida en certa manera prestava aquesta mena de pont entre dues terres a través de les quals circulava el nutrient terrenal, per dir-ho d'alguna manera, el planetari. Evidentment, això va ser una barrabassada, és una cosa que, si bé en el seu moment podia arribar a tenir alguna validesa científica, avui dia ha passat a millor glòria.
Ha passat a ser literatura.
Bueno, sí, una mena de literatura. No? Sí, sí, entenent que la literatura, si més no, a diferència de la ciència, és una cosa autoconscient de si mateixa, a diferència de la perspectiva que havia pres Kircher respecte a l'Atlàntida, no sabem fins a quin punt s'ho arribava a creure. Aquest va ser la primera aparició mistificadora, la primera referència més o menys fraudulenta sobre la qüestió de l'Atlàntida. La cosa no es va posar realment interessant fins al cap d'un parell de segles, el 1882, quan, com dèiem a la introducció, Ignatius Donnelly va publicar aquest Món antediluvià. De fet, és una passada, com dèiem també, són 500 pàgines durant les quals, a través d'arguments que no tenen cap tipus de validesa científica, intenten provar l'existència real de l'Atlàntida. I no només això, sinó que també es llança a comprovar altres hipòtesis tan estranyes com aquesta, o inclús encara més, com per exemple el fet que les divinitats de les nostres cultures antigues són representacions dels grans reis de l'Atlàntida. I també que el paradís terrenal, el diluvi universal i els camps elisis estan relacionats amb l'Atlàntida. I també que la invenció de les construccions megalítiques, com les piràmides egípcies o mesoamericanes, són obra dels savis arquitectes de l'Atlàntica, o fins i tot que l'alfabet fenici també és cosa dels atlants.
Anava a tope l'Ignatius, eh?
Molt, molt, molt. Realment és una obra d'art de la farsa.
És una obra de la... És un farsant artístic.
Exacte. No sé fins a quin punt podem treure-li tot el mèrit que se li va treure en el moment de destapar-se la... Bueno, no sé si, d'altra banda, no sé si es va arribar a destapar, ja que, com comentàvem, aquest llibre es va estar publicant durant 100 anys. Vull dir, fa 40 anys que aquest llibre va deixar de ser redistribuït pels cercles editorials. De fet, l'altre dia també comentàvem, a propòsit de les farses o del xarlatanisme al voltant de l'Atlàntida, la qüestió de la raça ària, que segons Donnelly també es trobava en aquest continent perdut. Els nazis, a través de Himmler, van enviar una expedició al Tibet per tal de poder trobar-hi, o
sigui,
per intentar-ho,
no?
El reducte d'aris rossos i ulls blaus que provenien d'aquesta raça originària que s'havia trobat en l'Atlàntida. Sí, sí.
Parlàvem d'Ignatius Donnelly com el pare de la pseudociència atlàntica, no?
Per exemple, sí, sí.
Com ho veiem avui dia, aquesta pseudociència? Com la podem valorar?
Home, en tot cas, tal com tu deies, si més no se li pot donar un cert mèrit per la creativitat amb què va vestir tota aquesta teoria, que d'altra banda no tenia lloc per on agafar-se. No obstant, bé, hi ha hagut altres personatges que s'han inspirat en la seva obra. Això significa que, si no per nosaltres, per uns altres homes i dones al llarg de la història, sí que ha resultat una font d'inspiració la qüestió de l'Atlanta i de Donnelly, per exemple. Hi ha el continent de Mu, que és una altra terra que es va intentar inventar Augustus Le Plongeon a partir de la interpretació fantasiosa d'un còdex maia i sostinguda per les seves troballes en excavacions arqueològiques a Mèxic. Segons ell, el 1880, la mateixa dècada que va aparèixer el món antediluvià de Donnelly, va popularitzar la idea que encara hi havia hagut una altra terra anomenada Mu, en què remuntava el veritable origen de l'espècie humana i de la qual, de fet, l'Atlàntida només era una colònia. O sigui, encara van fer més grossa la bola d'aquestes terres intermèdies entre els continents coneguts per avui on es trobava aquesta raça original. És molt interessant aquest episodi, ja que un personatge va prendre el testimoni, per dir-ho d'alguna manera, d'Augustus Le Plongeon. James Churchward va considerar oportú donar un testimoni d'allò més extravagant en relació amb el continent de Mu, i és que en una estada a l'Índia, durant la seva joventut, havia tingut accés a unes tauletes escrites en una llengua morta que només parlaven tres persones, però que ell va prendre en aquestes tauletes. Hi havia una descripció superdetallada del que havia estat el continent de Mu, la qual ell es va encarregar de difondre per tot el món com si fos posseïdor d'aquesta...
I a més estem parlant d'uns anys on hi havia molts exploradors que anaven a l'Àrtic o anaven a l'Antàrtida, no? Que es volia descobrir, ja s'havia descobert gairebé tot el món, no? I hi havia aquesta necessitat de ser com el descobridor, com l'explorador, no? Com el primer que arribés a trobar una terra mítica desconeguda.
Efectivament, de fet estem parlant, quan surt el món antediluvià, estem parlant d'un moment en què tot just fa molt pocs anys que s'han descobert les restes de Troia. Això suposo que va portar a pensar a Donnelly i a tots aquests altres que van inventar-se al seu torn els seus propis continents, que si la Troia, si Troia era veritat, perquè no tots els altres mites no podien ser-ho. Així és com es va estimular de manera extraordinària aquesta era de la mistificació, aquesta idea del xarlatanisme. Sí.
Xarlatanisme relacionada amb l'Atlàntida. Creus que hi ha pseudofarsans encara que sostenen que l'Atlàntida, en totes les teories conspiranoies, hi ha gent encara que deu parlar d'això, no?
I tant. De fet, pensava també, mentre preparava tot això, en aquestes supersticions postmodernes, que sembla mentida de quina manera al segle XXI encara existeixin veus que són capaces de convèncer persones de la nostra societat, que presumiblement educades, presumiblement instruïdes, en tot cas presumiblement que presumiblement tenen accés a la lliure informació i al lliure coneixement, no? Tot i així, aquestes idees segueixen transcendint en les nostres capes socials. De fet, el Triangle de les Bermudes és un dels casos més sonats en aquest sentit. Estem parlant d'aquesta regió que hi ha a l'oceà Atlàntic, que s'atribueix la desaparició de centenars de naus, tant vaixells com avions que gosen travessar-ho.
T'has empassat sencera la de 1899 de Netflix, no? Com ha anat aquesta? Sí?
Tinc preparada una secció.
Tens preparada una secció? Hi ha gent que diu que és infumable, d'altra gent diu que és una obra de culte. Quina ha estat la teva opinió d'aquesta sèrie? Que és d'un vaixell, que es troba un altre vaixell fantasma, no?
Efectivament. Sí, 1899. Jo diria que no estic capacitat per treure'm tot el suc que segurament a altres parts de l'audiència i del públic ha pogut donar-los, perquè, ostres, és molt, molt complicada, és molt enrelaçada.
A mi em sorprèn que facin aquestes sèries fantàstiques entorn al mar. El mar, de per si, ja és fantàstic. No cal inventar-se monstres, no cal inventar-se a hores d'ara viatges en l'espai-temps, no? Perquè ja el propi mar, ja navegant al mar, ja és molt fumut, ja és molt, podríem dir, molt perillós, hostil i fantàstic, no? Però igualment la gent parla molt d'aquesta sèrie.
Sí.
La setmana que ve ens portaràs un review Madrid Marcel Casas de 1899.
Segurament.
Ja ho podem avançar?
Vinga, va.
Ho podem avançar. Marcel ens farà un anàlisi dels seus d'aquesta sèrie que ho està patant a Netflix. Jo, la veritat, em vaig quedar al primer capítol, el segon em va ja col·lapsar el cervell una mica.
Aquest és l'efecte.
I Marcel Casas, moltes gràcies per estar amb nosaltres a Live és això.
Gràcies a vosaltres.
En aquesta tercera entrega de l'Atlàntida, d'aquest mite, d'aquesta farsa, però que a vegades aquesta farsa ens alimenta com una fe, que hi ha alguna cosa més enllà, no? Mm. Que no tot és la racionalitat o les proves científiques, no?
També és cultura, també és cultura.
També és cultura. Ens veiem la setmana que ve, Marcel.
Això mateix, és la setmana que ve.
MSD.
I a la nostra secció de Marí més D, avui ens fixarem en un ocell que quan s'agrupen estols de centenars i milers d'individus ens ofereix un bon espectacle als cels de casa nostra, sobretot de l'Empordà. Crec que en Sergi Corral ens porta a tot un especialista en la matèria.
Sí, Fran, aviam, sovint reduïm el concepte de les estacions al canvi del color de la fulla dels arbres, però també el canvi d'estacions té el seu reflex tant al cel com al mar. I l'entrada de tardor és sinònim d'espectacle aquí al cel de l'Empordà, un show que ve donat pels estols de milers d'estornells. El servei de control dels mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter porta temps fent el seguiment d'aquesta espècie d'ocell. I actualment aquest seguiment rau en la figura de l'Àlex Uller, que avui ens acompanya aquí a la Randa Mar. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Aviam, primer de tot, hem vist fotos fantàstiques i vídeos d'aquests estols cap al capvespre de l'Empordà, però volem saber-ne més. Com és que tenim aquestes volades tan grans en aquesta època de l'any?
Bé, doncs, com a moltes altres espècies, doncs, que estan més en latituds més nòrdiques i que, doncs, durant l'hivern, doncs, s'endureixen les condicions, doncs, fan aquests moviments de, no són autèntiques migracions, sinó són més aviat dispersions, doncs, cap al sud, doncs, buscant més refugi climatològic i, sobretot, el tema d'alimentació, no? I, per tant, ens arriben, doncs, aquests nombres tan elevats d'estornells de procedents bàsicament del centre d'Europa, dels països, doncs, a més del centre-est d'Europa, concretament, i es donen, doncs, després aquests números tan sorprenents que ja se'ns queden aquí, doncs, durant els mesos més freds. I llavors ja ens retornen, diguéssim.
Val. I diguem que és un fet excepcional de l'Empordà o és comú si ampliem mires a altres indrets de Catalunya o Península Ibèrica?
Sí, aquest contingent, diguéssim, centre-europeu, baixa, com dèiem, de les latituds i ocupa tota la península i també el nord d'Àfrica, no? El nord del Sàhara, sobretot els països com el Marroc i Algèria. A partir d'aquí, doncs bé, ocupen majoritàriament espais, sobretot espais agrícoles, més aviat de regadiu també, però en els quals tenen, doncs, bona disponibilitat d'aliment. Com que són gregaris a l'hivern, per tant van en grups, doncs necessiten, doncs, bones les quals alimentar-se. Llavors busquen molt aquestes zones de molt, molt mediterrànies o que també tenen molts cultius, molta horta i també altres complements on poden trobar menjar, com per exemple les granges de vaques, són uns bons complements, o inclús a zones com els abocadors. Per tant, si una zona concreta, com en aquest cas l'Alt Empordà, doncs disposa, no?, de tot aquest servei, diguem-ho així, pels estornells als quals alimentar-se, doncs ajucaran a molts exemplars.
I què hi té, perdona la pregunta, però què hi té a veure aquí un centre de control dels mosquits amb control dels estornells?
Sí, bona pregunta. Mira, doncs, des de històricament, no, el servei de control de mosquits s'ha, doncs, dedicat justament a portar un control dels mosquits, sobretot pel tema, doncs, de les molèsties, no, causades tant a la població local com també al turisme, i és una feina que hem elaborat, doncs, 40 anys d'història, però també, paral·lelament, des de fa, doncs, ja bastants anys, fa uns 15 anys enrere, doncs, a poc a poc, els nostres municipis que estan adherits a la Mancomunitat tenien necessitats de controlar, doncs, altres plagues que els representaven, doncs, molestes, no? En aquest control de plagues, doncs, els estornells es forma part, doncs, d'aquestes molèsties que es poden ocasionar, perquè justament parlem, no, d'aquests grups tan nombrosos, i són feines, doncs, que s'estan executant actualment, doncs, en un o dos municipis de la comarca.
D'acord. Bé, un cop hem resolt aquesta intríngulis, anem a parlar una mica més d'aquest ocell, perquè és veritat que podríem dir que no té gaire bona fama, potser l'aparença tampoc ajuda, no és dels ocells més macos del món mundial, però primer de tot, aviam, què ens pots dir d'aquest ocell i també quin paper juga en els nostres ecosistemes?
Bé, és un ocell que juga un paper important, perquè és un controlador de plagues. Justament en els països que l'hivern és absent, perquè justament ens venen aquí, no?, països més del nord, l'esperen amb, diguem-ho, candeletes, no?, a la primavera per tal de que arribin, perquè és un controlador, és una espècie que és molt, s'alimenta, diguéssim, d'una gran varietat d'insectes, i per tant és un bon controlador de les plagues a l'horta, bàsicament. Llavors, en molts països, doncs, ja, el que dèiem, no és, està molt agraït justament en aquestes espècies com l'estornell. Per altra banda, clar, aquí tenim una mica l'efecte contrari, que ens arriben en grans estols i, per tant, ens provoquen més que beneficis, ens poden provocar molèsties, perquè justament, doncs, consumeixen també grans quantitats, per exemple, d'olives, i produeixen altres danys i també molèsties, no?, a l'interior dels municipis, perquè justament els ajucadors, que són aquests grans llocs on ells dormen a la nit, es concentren molt sovint a l'interior dels nuclis urbans, provocant, doncs, com que són gregaris i dormen amb molts milers d'individus en una zona molt concreta, doncs provoquen moltes defecacions en aquests espais i molts sorolls. I, lògicament, aquí, doncs, hi viuen humans, i depèn d'on es puguin ficar, doncs, o col·locar en aquests dormiders, doncs acaben provocant certament moltes molèsties.
Personalment tenim, o tinc, i sé que gent d'aquí del programa també té la mateixa opinió, una mica de... No ens agrada parlar de plagues, no? O si més no, concretar-ho molt a certes espècies. Hi ha aquesta definició, per en el cas que ens ocupa, dels estornells, o no es tracta d'aquesta manera?
Bé, nosaltres considerem plaga, no?, a tots aquells organismes que en elevades densitats i en segones quines situacions, com per exemple pot ser a l'interior d'un municipi, doncs provoquen molèsties justament per la seva elevada densitat. Si no tinguéssim aquesta elevada densitat, en aquest cas són uns mesos de l'any molt puntuals, perquè hem de recordar que les tornelles les tenim durant tot l'any. Parlarem, si vols, però és a l'hivern quan tenim les afectacions, justament perquè tenim aquestes densitats tan elevades de milers i milers d'exemplars. Estem parlant, doncs, que en un hivern podem passar de 30.000 a 100.000 exemplars dormint en un punt molt concret. Lògicament, això d'alguna manera, els ajuntaments, no?, que es veuen perjudicats per aquest elevat nombre d'estornells i la conseqüent, no?, problemàtica que comporten, doncs, bueno, és aquí on definim la problemàtica com a plaga, no?
Clar. Sí, té els dos vessants, no? És una mica allò de doctor Jekyll i Mr. Hyde o Mrs. Hyde, precisament ajuden a controlar altres plagues, com ho són els mosquits, i com s'ajunten en concentracions tan i tan elevades, doncs tenen aquest altre efecte. Heu arribat, bueno, potser és molt difícil, no ho sé si es pot, o si hi ha algú que ho arribi, déu-n'hi-do, a comptar quants exemplars hi poden haver-hi en un mateix estol,
Sí, és una de les tasques més complicades i més que sensar, no? Fem servir més potser el terme d'estima, no? És a dir, i a més perquè cada persona que pugui intentar aventurar-se a fer un conteig, no?, tindrà les seves tendències. Llavors, és important que aquesta tasca, si es fa d'una manera per voler realment tindre un valor, no?, que et serveixi amb el temps, doncs intenti fer-se sempre a la mateixa persona, perquè tindrà sempre una mica els mateixos errors. A partir d'aquí, aquestes estimes, lògicament, no són valors reals, són estimes, però sempre seran treballades des del mateix punt de vista. Per tant, el marge d'error el vas doncs, reduint. Aquest seria una mica l'objectiu.
I què m'he d'imaginar?
No tenim... Sí, digues.
Què m'he d'imaginar? Amb un comptador d'aquells del clic, 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 clic?
No, és impossible perquè no tindria el mecanisme ràpid de poder-ho fer, no. No, normalment ens situem en un lloc bastant visible, val? Que normalment és quan van a dormir, per exemple, els ajucadors, un ajucador que sigui obert, en un espai natural, i en algun moment donat ells arriben d'una manera, diguéssim, regular, és a dir, uniforme, sense fer els murmuratis aquests, no? Aquests vols tan que tenen algun depredador que els està fent moure ràpidament, i això és impossible comptar. Llavors comptem quan estan fent una entrada, diguéssim, regular, que no tenen aquests moviments, i llavors els agrupem visualment, almenys és una tàctica que fem servir, no? Doncs mira, aquesta petita pilota que estic veient aquí és un centenar. Del centenar fas un miler, i a partir d'aquí fas com quadrats visuals de milers d'exemplars fins que acabes estimant doncs, que aquell estoc que t'ha passat durant 5 minuts pràcticament doncs, té 50.000 exemplars aproximadament. Això seria una mica la teoria.
Després la pràctica ja es va
complicant. Sí, la pràctica és més complicada. Sí, sí, sí. I no, ja has de tenir, diguéssim, unes condicions favorables.
Em comentava també l'altre dia el company l'Eduard Marquès, que va estar temps company vostre i, sí. I també l'hem tingut en el programa parlant d'una altra cosa, parlant de nacres, el vam tindre, però comentava que justament eren aquestes primeres entrades de tramuntana de la tardor quan coincidia, no? Quan entraven els estols.
Sí, bé, tenim una entrada que fenològicament és que se'n diu, no?, que és la conducta, diguéssim, d'aquests moviments que dèiem, no?, que passen els exemplars que estan al centre d'Europa doncs, a baixar cap al sud, que són bastant matemàtics, igual que la fenologia que podem trobar amb altres ocells migradors purs, que són tan saharians, que ens arriben a la primavera, com oraneta, rossinyol,
sí.
Etcètera.
Sí, sí.
I no depèn a vegades tant de la fenologia, que sí, sinó que ja és un calendari que el tenen bastant marcat genèticament. De totes maneres, quan hi ha unes condicions, lògicament, que els marca, a més, perquè ha nevat molt i, per tant, no tenen accés a menjar a terra, no? O fa unes grans ventades que en allà també els afecten, doncs, bueno, si les dues combinacions s'ajunten, doncs és més favorable que ens arribin justament aquests dies doncs, algunes arribades més fortes que altres. Però, bueno, independentment que si fes ben o no, ens acabarien arribant igual per aquestes dates, eh?
I no hi heu trobat relació amb que arribin els estornells a tal data, hem de preparar les pales de neu o la roba d'abric ben forta?
arriben una mica un xic abans del fred real, no? Diguem-ho així, perquè tenim entrades que ja s'efectuen al setembre, i encara anem amb màniga curta.
Sí, bueno, aquest any fins a primers de novembre.
Sí, exacte. Vull dir, no podem establir-hi, no?, de moment aquesta connexió, però... Bueno, és veritat que a partir d'aquestes dates i fins al principi de novembre, a mitjans de novembre, cada cop aquesta entrada es va fent més efectiva i, per tant, com que es van acumulant també exemplars, es fa molt més doncs, visible. I és justament aquestes dates, ara, a mitjans, tercera de novembre, que ja tenim, diguéssim, el gruix de la població que la tenim aquí.
I fins i tot ha arribat un punt de despertar el sector artístic, en podríem dir, tant amb la fotografia. Hem vist fotografies excepcionals a xarxes socials i exposicions de fotos, i ja fins al punt de que s'està començant a rascar el tema d'atractiu turístic.
Sí, clar, és un goig veure'ls, és un espectacle, la veritat. Estàs en un espai com... Si ja tenim la sort de que puguin anar a dormir, per exemple, en un estany de palau, que ja de per si no és un paisatge doncs, és preciós i que, a més, t'arriben aquests milers i milers d'individus que van tots junts i que quan són atacats per depredadors, que ja ho saben i ja ho aprofiten, no? Cada tarda quan hi van o cada matí quan surten per atacar-los perquè són preses també pels depredadors.
Per rapinyaires, doncs, suposo.
Per rapinyaires, sí, sí. Sobretot per rapinyaires, sobretot per esparvers... Falcons, pelegrins, estors són els que més s'aventuren, diguéssim, per ells és com un supermercat obert, no? És com una entrada a rebaixes d'aquestes típiques...
El Black Friday.
Sí, total, vull dir, clar, milers i milers d'individus al teu abast, de totes maneres els estorers no els hi posen gens fàcil, no? I és quan fan aquests vols estratègics de defensa en els quals justament els dominants van més en el mig d'aquests grups i fan moviments sincrònics molt ràpids per tal de desorientar els seus depredadors, que no són tan àgils, diguem-ho així. Sí, sí. De totes maneres, sempre hi ha aquell individu que està més emmalaltit, que acaba...
Està més tocadet.
El... Sí, qualsevol, i al final la selecció natural, doncs, és el que tenen els animals salvatges, doncs posa les coses una mica al seu lloc.
Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda a la Ronda Mar i poder-nos explicar tota la vida i miracle i secrets i més temes dels estornells, en aquest cas tot un espectacle visual de la tardor a l'Alt Empordà.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, que vagi molt bé.
Zero. I aquesta tardor la vela catalana s'ha sumat a les jornades europees de prevenció de residus sota el lema Per un mar sense residus. Iniciatives cada vegada més comunes entre els clubs catalans que consisteixen, entre d'altres, en la neteja de les seves platges. Avui parlarem amb dos dels clubs per conèixer quines activitats han dut a terme. Carles.
Així és, Fran, amb el suport de l'Agència Catalana de Residus, els clubs de vela catalans han organitzat diverses activitats al llarg de la tardor, emmarcades dins de les jornades europees Let's Clean Europe. És una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment a boscos, platges, marges de rius i altres llocs d'aquestes característiques. Un dels clubs que hi han participat és el Club Nàutic Garraf. I per conèixer alguns dels detalls, tenim avui aquí amb nosaltres el senyor Rubén Hernández, director general del Club Nàutic del Garraf. Bona tarda, Rubén.
Em sembla que no tenim el Rubén, però sí tenim a la Fara del Club Nàutic del Masnou. La Fara sí.
Molt bé.
Bona tarda, Fara.
Bona tarda a tothom. Què tal?
Hola, Fara, bona tarda. La Fara és la coordinadora de l'escola de vela d'aquí del Club Nàutic Masnou, si no m'equivoco, Fara.
Correcte, sí.
Fara, explica'ns una miqueta. Vosaltres heu estat organitzant recollides de residus aquí des del Club Nàutic Masnou. Quina rebuda han tingut?
A veure, la rebuda que hem tingut ha sigut molt bona. La veritat que la gent cada vegada se consciencia més en aquest tipus de propostes i d'activitats, bueno, com a campanya. I la veritat que estem molt contents, perquè al final el que volem nosaltres des del club és sensibilitzar la gent, ¿vale?, d'alguna manera, per a reflexionar i que connecten i cuiden més les nostres platges, que al final està cada vegada més de moda, perquè és un lloc on ara fem més activitats.
Uh-huh. Quin perfil de visitants solen tenir, de participants, solen tenir aquestes jornades?
A veure, en aquestes jornades tenim de tot, des de famílies, justament en juvenils, nens així. L'última vegada va vindre un grup de 4 nenes supermaques i eren unes nenes que anaven per la platja, van veure que estaven fent aquesta activitat i van vindre a col·laborar. Logo també tenim pues, gent així més jove, de totes les edats. La veritat que no hi ha una franja que diguem aquesta, no, a la que passem... a publicitat de tot això i intentem fer difusió, no hi ha una edat així que diguem que estigui estipulada, no.
Pot ser, però, que aquestes noves generacions ja siguin les que estan més conscienciades?
Sí, la veritat que sí. Els joves estan cada vegada més conscienciats i valoren moltíssim pues, aquest tipus d'iniciatives.
Em sembla, Carles, un moment, que hem recuperat el Rubén, també el tenim en línia.
Rubén, hola, bona tarda.
Rubén?
Tardà.
Llavors hola, ja tenim Rubén. El Rubén i la Fara, ja tenim els dos.
Perfecte, ja els tenim aquí ja tots dos. Mira, doncs anem amb tu, Rubén. Escolta'm una coseta, tinc entès també que aquest cap de setmana passat vosaltres també vau realitzar alguna activitat d'aquestes emmarcades en les jornades europees?
Correcte, sí. Nosaltres vam començar ja en el maig amb les jornades de recollida de residus emmarcat dintre dels dies internacionals de la neteja de platges o algo semblant, que no s'ha dit exactament com és, i volíem fer alguna activitat que fes com tancar el cercle de la recollida de residus i fer com un reciclatge de residus. No vull dir que hem reciclat aquells residus que vam agafar, però sí que volíem això, tancar una mica el cercle. Llavors s'ha fet un taller aquí dintre del nostre club, que a més l'ha impartit una sòcia, que és tot aquell material d'ús quotidià dintre de les embarcacions, poder-li donar una segona vida quan han caducat els seus terminis de segons el taratge, que no es poden fer servir més. Per exemple, les mangueres, reconvertir una manguera en una alfombra, no?, d'entrada dintre el barco, o fer una cartera per guardar documents. I, la veritat que ha sigut algo bastant ben acceptat des de dintre de... Nosaltres que som un club i treballem molt per el que és el personal del club, per donar contingut i certament tota aquesta part més eco i més de reciclatge està tenint molt bona acollida. La part de la recollida de residus va més enllà del club. Tenim afluència de públic. Al final nosaltres estem a prop de Barcelona i hi ha molta gent que ve, que avui dia això és... Al final és una jornada festiva també, no?, perquè venir amb família, estar per la platja, recollir residus, també anem una mica per la part del parc. Al final nosaltres som un port dintre d'un parc natural, no?, que tenim aquest privilegi. I ens funcionen bé i per nosaltres són jornades festives i és contingut del club, sabent que estem fent alguna cosa important, no?, pel medi.
És important, doncs, a banda de recollir aquests residus, potser també donar-los una nova vida, no?, buscar una nova vida per aquests residus que hem recollit o alguns que ja s'han quedat obsolets, com tu deies.
Sens dubte, no? Hi ha una dita que és molt antiga, no?, que no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta, no?, o algo semblant. Doncs nosaltres tirem per aquesta línia com un complement, no?, però sí que és cert, es dona com una volta al cercle.
Perquè fins quina quantitat de residus podeu haver recollit en una jornada d'aquestes?
A veure, nosaltres hem arribat a... Sembla que a la d'octubre vam recollir 450 quilos.
Déu-n'hi-do.
Un dels col·laboradors que tenim amb les nostres jornades és AP+, i llavors ens fan el passatge oficial com a entitat certificadora, i em sembla que van ser el 453, crec recordar, al mes d'octubre. Sí, i sobretot, tampoc no creieu que això és fruit ni de molta estona ni de moltíssima afluència de gent. Vull dir que és que a la que et poses a recollir residus és immediat el volum tan enorme de residus que agafes, encara que no sembli que estigui brut, el medi, però és lamentable la quantitat de residus que es poden arribar a recollir.
Una pregunta per la Fara, un moment, Carles. Fara, al Masnou, què és el que us trobeu més a la sorra? I no em diguis que són burilles perquè em poso de mala lluna,
A veure, nosaltres, com tenim la nostra sede al costat de les roques, clar, què passa? Que quan plou i fa mala mar, al final el mar torna a terra totes les brutícies i totes les porqueries. I ens trobem coses, no sé si més comuns, però ens trobem de tot. Molt plàstic, molt vidre, inclús rodes, trobem... Sí, sobretot plàstic que trobem. I paper, i aquest paper que trobem del banyo, aquest húmedo, aquest que s'utilitza...
Les tovalloletes humides, no? Sí.
Aquesta és una passada. Jo, és de lo que més trobem, lo que més cuesta de... que se queda més enganxat en tot, perquè se queda en les roques, se queda enganxat molt al fons de la sorra també, i quan escarbes una mica... i mous una miqueta l'arena, també trobes això per sota. I la veritat que és una pena perquè fes bastant fastigós tot això. I és el que més trobem.
Endavant, Carles, si vols continuar.
Em sents? No, va dir... Sí, perdona. Li anava a preguntar també a la Fara a veure quina quantitat d'ella de residus havien trobat també aquí a la seva platja, aquí al Masnou.
Bueno, més o menys, ara l'última vegada va ser 100 i pico quilos. I ja, nosaltres també a vegades col·laborem amb Save the Project, que a vegades fem coses amb ells. Amb l'Ajuntament també nosaltres fem alguna col·laboració que participem tots junts. I amb el 152, a vegades ells també ens col·laboren. I, bueno, l'última vegada va ser això.
Quina serà la propera jornada? Teniu ja en ment alguna nova data?
Bueno, data encara no, però nosaltres fem l'any 2. Una a la primavera, abans de començar l'estiu, i una altra ara a la tardor per a fer tancament de l'any i, bueno, fer una miqueta de valoració i fem dues a l'any.
Nosaltres aquí, Garraf, també, eh? O sigui, repetirem sobretot perquè també ens agrada poder fer una traçabilitat de les dades i poder veure evolució, i farem una, suposem que una abans de l'estiu i una altra després.
Entenc també que per això, que a banda de les recollides és important, no?, el tema de la conscienciació, sobretot.
Totalment, totalment. Vull dir que nosaltres, dintre de la jornada de la recollida, nosaltres fem, quan s'ha acabat, es fa el passatge i abans d'anar a fer el vermut, fem una xerrada de conscienciació. Intentem sempre comptar o amb algun soci que tingui experiència amb el tema o comptar amb algú de l'Ajuntament i fer una mica de xerrada. Evidentment, és que és una conscienciació que sempre hem de continuar fent incidència, pues, perquè de vegades hi ha coses que inclús es fan sense mala intenció, sense coneixement del que s'està fent, com ara això que comentava la companya, no?, de les tovalloletes, que en realitat ningú no pensa que sigui algú que estigui fent malament, no?, i el greuge que poden ocasionar en el medi, no?
I tant que sí. Doncs Rubén Fernández, director general d'aquí del Club Nàutic del Garraf, moltíssimes gràcies per explicar-nos les recollides que dueu a terme, i Fara, igualment, moltíssimes gràcies d'aquí del Club Nàutic Masnou. Seguirem pendents d'aquestes recollides de residus, doncs.
Perfecte, molt bé. Bona tarda.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu. I moltes gràcies, Carles Monasterio, per portar-nos aquest contingut de la gent dels clubs nàutics que s'espavila i que neteja les seves platges. És una cosa que hauríem de fer tots i totes. Arribem fins a aquest final d'Arran de Mar. Però ens veiem demà, com sempre, de 4 a 6, aquí, a Arran de Mar. Bona mar i bona proa.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show.
Want to love and want to lose, sweet divine, the heavy truth. What do we want? Don't make me choose.
La xarxa.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal.